El que volia dir és que ens agrada sempre començar el màster amb alguna xerrada, convidant alguna persona, no?, que hagi treballat algun tema relacionat amb el màster. No? I aquest any doncs, tenim bueno, privilegi i la sort, no?, de que en Climent Giner doncs, ens hagi volgut acompanyar. Ens agrada fer aquesta xerrada perquè tot i que és el primer dia del màster i encara no hem començat classes ni res, però és una manera de començar bueno, que ens plantegin alguna cosa, que ens facin pensar una mica, que, no, que ens comencin a suggerir alguns temes que després al llarg del curs doncs, anirem treballant o anirem o parlant o tornaran a aparèixer. No? Llavors en Climent Giner us el presento, ha estat molts anys professor de, entre altres coses, faig un resum, no? Ha estat professor de la Facultat de Ciències de l'Educació Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull, ha estat, bueno, fa uns anys era professor emèrit, no? I bueno, ha treballat molt temes en relació a la qualitat de vida, no?, de persones amb discapacitat, especialment bueno, discapacitat intel·lectual, i també el tema de les famílies, no? El paper de les famílies. Llavors, bueno, ha escrit, si busqueu, no?, per internet, avui dia que tot ho tenim a l'abast, no? Busqueu Climent Giner i veureu doncs, que té llibres, que ha publicat sobre aquest tema bastant, no?, o molt, i per tant doncs, pensem que bueno, ell ens ha preparat aquesta conferència, col·loqui, entenc conferència col·loqui, perquè la idea és que presenti, faci una explicació, una presentació, i després a partir d'aquí doncs, podem fer alguna pregunta, alguns comentaris, no? I que puguem fer una miqueta de col·loqui. Això seria, doncs, ho farem fins cap a les 6, després farem un descans, d'acord? Llavors, un dels últims llibres que ha publicat es diu justament L'educació inclusiva, de l'exclusió a la plena participació de tot l'alumnat, la qual cosa ja comença a dir alguna cosa sobre la inclusió, no? Aquest tema de la participació, i ens ha preparat aquesta conferència sobre diferències individuals i educació, escola i família, i a partir d'aquí esperem doncs, els seus suggeriments i les seves idees i aportacions, d'acord? Per tant, Climent, quan vulguis.
Moltes gràcies a la degana de la facultat i també a la doctora Judit Fullana. Ho dic de debò, moltes gràcies per estar avui aquí, per aquesta oportunitat de participar en aquest inici del màster en atenció a la diversitat en l'educació inclusiva. I com es diu que em tragués això millor? Molt bé, tots descansarem. Deia aquestes paraules d'agraïment i alhora doncs, l'oportunitat que he tingut doncs, de poder passar doncs, una estona doncs, amb professores que fa molts anys doncs, que hem vingut col·laborant, com la mateixa Montserrat Vilà i la Maria Pellicera, la Judit i la Gemma, més jove, però que avui hem pogut compartir una mica també els neguits i les feines que fem en aquest camp. Per tant, gràcies per la confiança. Deia la degana fa un moment que jo us felicitava per aquesta iniciativa que heu pres de seguir i d'alguna manera reforçar la vostra carrera docent, la vostra carrera professional a partir d'aquest màster. Deixeu-vos dir d'entrada que la formació inicial que ja heu fet, però aquesta formació, diguem-ne, doncs, potser més continuada, les evidències ens indiquen que és clau, absolutament clau, pel progrés dels infants, pel progrés dels joves i, en definitiva, per promoure el desenvolupament de tothom. Fixeu-vos, els nous escenaris docents amb els quals us haureu d'enfrontar són molt exigents i demanen més i millors competències. És a dir, vosaltres segurament haureu vist com, temps enrere, doncs, hi havia unes determinades imatges que havíem vist que si comparaven, per exemple, doncs una escola de fa dos o tres segles a l'aula, millor dic l'escola, l'aula, el que seria avui, hi haurien poques diferències. Si compareu, per exemple, doncs el que seria una sala de fa un parell, una aula, un equipament, un laboratori de fa 100 o 200 anys en el que podien fer doncs, jo que sé, doncs una intervenció quirúrgica, el que seria avui, no hi ha res a veure. L'escenari, per exemple, d'aula o l'escenari, és aparentment semblaria que no ha canviat molt. Però ja us asseguro, i vosaltres ho sabeu millor, que els entorns educatius avui són exigents i demanen unes més i més complexes capacitats i competències professionals. Per tant, jo em sumo les paraules de la gana de felicitar-vos per posar de relleu justament això. La formació que vosaltres feu és clau per fer bé la feina que voldreu fer, per ser un suport efectiu i eficaç per al progrés dels infants, de tots els nens i de totes les dones, que en definitiva és la feina de l'educació. Per tant, necessiteu més competències. Per què? Per això que teniu aquí en el títol. Per gestionar la diversitat. Hi ha prou evidències en la recerca, hi ha prou evidències i en el dia a dia de que gestionar la diversitat és el problema central de l'educació. Aquí hi ha Pequín, aquí hi ha tot arreu. Perquè en la mesura que la diversitat a les nostres aules sigui diversitat associada a ètnies, a cultural, diversitat social, diversitat econòmica, diversitat sexual i, evidentment, també diversitat per capacitats, gestionar aquestes qüestions amb la finalitat de que tothom s'hi senti bé, tothom se senti acollit, tothom tingui oportunitats per participar i, en definitiva, per ser feliç i per progressar. Això, justament, és tremendament complicat. I això és l'educació inclusiva. És l'educació amatent a la diversitat i a les diferències presents en tots els individus. Encara que potser sigui una pregunta una mica retòrica, algú podria dir, o algú sabria dir-me, quan es comença a parlar de diversitat en l'àmbit de l'educació? Sí? Algú s'anima? Bé, és igual. Vosaltres sou molt joves i jo tinc una colla d'anys. Això va començar a sortir, segurament algunes companyes ho sabran, va començar a parlar-se d'atenció a la diversitat en els anys 70 del segle passat a Itàlia. I per què? Doncs justament perquè l'any 1971 el govern italià, que llavors era un govern més pròxim, més orientat a la sinistra, per tant a l'esquerra, va tancar els centres d'educació especial. No pels centres, sinó perquè s'entenia en aquell moment l'educació estava en aquells moments molt associada al que seria també la salut i la salut pública. I totes les corrents d'antipsiquiatria que s'havien anat ampliant i difonent a finals dels anys 60 i començament dels 70, amb Franco Basaglia i altres, i Cooper a Londres i Franco Basaglia a Itàlia, van aportar un caldo de cultiu que deien no, el problema no són els morals, el problema són les institucions, i tanquem les institucions. I es van tancar les institucions psiquiàtriques donant pas a experiències. Una la teniu a Sal. Una de les conseqüències de les corrents d'antipsiquiatria que van portar a tancar és l'experiència que aquí a Sal va portar al que després ha estat, en podríem dir, l'origen de la fageda. Per això ens portaria a altres qüestions. Però, en tot cas, el tancament de les institucions psiquiàtriques va comportar també una llei l'any 1971 que es coneix com la llei de la desinstitucionalització. Això va portar que mestres i infants van anar a parar a l'escola ordinària. En deien integració salvatge. Però què representa? Representa que un dia a l'altre les escoles es van trobar amb infants i amb mestres que no eren, entre cometes, no eren dels seus. Venien de fora, estaven tancats i estan allà. La maduresa i la responsabilitat pedagògica dels mestres d'aquells temps va començar a aparèixer el que deia, a fixar-se el que deia la pedagogia de lo diverso, del diferent. I és a partir d'aquell moment en què comença a tenir sentit i a plantejar-se i a respectar les diferències individuals. Per tant, fixeu-vos-hi bé que un primer impacte que les persones amb discapacitat ajuden, transformen l'educació per prestar atenció a les diferències, no només d'aquestes persones, d'aquests alumnes, sinó les diferències presents en tot el grup humà. Per tant, veieu com l'educació especial, un cop més, abans Montessori i abans altres, esdevenen un ferment de renovació pedagògica i l'atenció a les diferències individuals, la pedagogia d'allò divers, està a la base de la renovació pedagògica. Bé, fixeu-vos que ens hem remuntat, perdó que això ho he d'encendre, sí, potser abans deixeu-me dir què farem avui. Ja hem pactat amb la vostra coordinadora, amb la doctora Fullana, que miraré de parlar sobre una hora i després tindríem temps una mica doncs, perquè vosaltres pregunteu, qüestioneu, discutim el que sigui. Dedicaria tres parts. A la primera part miraria d'explicar i de donar alguns elements que ens permetin entendre i comprendre què és el que entenem, què entenem per diversitat. Què és el que entenem per diversitat? I això ho farem, diguéssim, de la mà del nou manual de l'Associació Americana per Discapacitat Intel·lectual, publicat l'any 2021, que després us en parlaré, que encara que fonamentalment parli de discapacitat intel·lectual, el que ens diu és perfectament vàlid i d'alguna manera ampliable a tot el que en podríem entendre de pedagogia o psicologia de la diversitat. Per tant, comprendre la diversitat, després miraríem de veure quines conseqüències pot tenir això en l'àmbit del context escolar per poder ajudar i per poder que l'escola esdevingui un context educatiu inclusiu. I, per últim, ens miraríem de reflexionar també com poder ajudar l'entorn familiar, les famílies, perquè esdevinguin també un entorn educatiu inclusiu. Per tant, comprendre la diversitat, com educar i com atendre la diversitat a l'aula i com atendre la diversitat en l'àmbit de la família. Aquests són els tres punts que avui miraríem de tractar. Allargant una miqueta, posant els llums llargs, allargant una miqueta la visió, aviam, una mirada més enllà de casa nostra. Noies i nois, el tema que avui ens porta aquí, i vosaltres n'haureu sentit a parlar molt, d'educació inclusiva, etcètera, etcètera, és un problema que preocupa a tot el món, que preocupa als governs, que preocupa no només a les Nacions Unides, que ha tret algunes normatives al respecte, però fixeu-vos, ben recent, març de 2021, la Unió Europea, que estableix unes estratègies per respectar els drets de les persones amb discapacitat. I què diu? Diu que l'educació ha de ser inclusiva i ha de poder ser accessible a tots els infants i a tots els joves. És a dir, el que ens diu és que l'educació crea les condicions per lluitar contra la pobresa i que, per tant, es fa necessari el que en diu aquí unes societats completament inclusives i que les persones amb discapacitat tenen el dret de participar en tots els nivells educatius i en totes les fórmules. Per tant, fixeu-vos, tot això de la inclusió que segurament heu sentit a parlar des de fa ja molts anys i se'n parla, ni és una mania, ni és una novetat, ni en podríem dir una moda, quan dic mania vull dir d'alguns que de llonses, ni una obsessió, sinó que és les polítiques centrals dels governs, les polítiques centrals dels governs animen, promouen i obliga, com diu aquí, com diu la Unió Europea, a que els governs creïn les condicions econòmiques, creïn les condicions també instrumentals perquè, i ho dic, i legislatives, perquè tots els infants, tots els joves puguin accedir a l'escola, una escola inclusiva que atén i acull a totes les persones necessitades. Per tant, fixeu-vos el que vull, el nom del vostre màster, la matèria del vostre màster, està perfectament alineada amb les polítiques internacionals entorn de l'educació, que volen una educació inclusiva. Bé, en aquest primer punt, deixeu-me dir una cosa que volia dir. La conferència d'avui o la xerrada d'avui ve a ser com un epítome. Un epítome és un resum d'una obra extensa. Quina és l'obra extensa? Tot el vostre màster que fareu. I avui miraríem de fer un resum, és a dir, que els punts que avui tocarem, estic convençut que els anireu d'alguna manera aprofundint, desfullant al llarg de tot el màster. Per tant, si algunes qüestions avui necessàriament les haurem de tocar una miqueta més de passada, no hi patiu, perquè segurament les anireu retrobant al llarg del vostre màster. Per tant, avui em fa l'efecte que aquest és el propòsit, passar una mica de revista, fer una visió general en tot el marc del que significa l'educació inclusiva, que ens porta a parlar i a reconèixer la diversitat a l'aula, la diversitat també en l'àmbit de la família. Bé, amb el tema aquest de comprendre la diversitat, cinc coses m'agradaria una mica doncs comentar, i repeteixo sense poder-nos-hi entretenir molt en cadascuna d'elles. Per una banda, el rerefons, el fonament de la diversitat està en una concepció ecològica i social del desenvolupament. Parlarem això en primer lloc. Després m'agradaria tocar el punt entendre el funcionament de les persones i, per tant, tot el seu progrés des d'una perspectiva sistèmica. Això ens portarà a parlar fonamentalment de dos grans punts. El paradigma de suports, és a dir, l'èmfasi amb els suports, i el valor del context. I tot això ho haurem de dur a terme a partir de pràctiques basades en l'evidència. És a dir, que tot el tema aquest de comprendre la diversitat miraríem de desgranar-lo amb aquests cinc punts. Què vol dir, en definitiva, model ecològic i social? Podríem estar-ne parlant molta estona, però el que hauríeu de posar-vos, el que m'agradaria que poséssiu una miqueta al cap, són fonamentalment el següent. El desenvolupament, el progrés, l'aprenentatge, tot això que fem, és possible perquè els humans interactuem. És a dir, l'aprenentatge, el desenvolupament, es basa en la interacció d'un determinat subjecte, d'un determinat nen o nena, amb els adults o companys amb els quals conviu, sigui l'escola, sigui la família. Hi ha desenvolupament perquè hi ha interacció. Per tant, és aquí que diem que el desenvolupament té una base social. Hi ha desenvolupament perquè hi ha relació, relació a partir de la participació. Com que aquesta participació i aquesta relació no es donen al buit, sinó que es dona en les circumstàncies i en les oportunitats que les figures de criança dissenyen per als seus fills o per als seus alumnes, això ens porta a pensar que el més important no són tant les característiques d'aquest infant o d'aquest noi o noia, quan les oportunitats del propi entorn i del propi context. Per tant, el que veiem fonamentalment, què vol dir una visió ecològica? Una visió ecològica vol dir que el desenvolupament està associat a la participació i a la relació que mantenen les persones al llarg de la seva vida amb les oportunitats que els hi sabem oferir. Per tant, ja veieu que el focus i que, per tant, el valor de la prova no està tant en les característiques de l'individu, culturals, competències, capacitats, sinó està en la riquesa de l'entorn. I vosaltres, on teniu possibilitats d'incidir, és en l'entorn. Per tant, la responsabilitat de gestionar l'entorn, d'organitzar i atendre la diversitat, és el gran repte que tenim formulat. Llavors, què vol dir? Per tant, és un model ecològic, és un model social. Social vol dir que els problemes en el desenvolupament, els problemes que pot tenir un alumne, que li costa llegir, que no sap parlar, que no sap relacionar-se, que li costa, etc. Els problemes del nosaltres mirem d'abordar-los no tant des dels dèficits, sinó de les possibilitats que nosaltres som capaços de crear. Per tant, diem, el fracàs escolar o qualsevol dels problemes no és un problema del nen, fonamentalment. És un problema, fonamentalment, repeteixo, de la capacitat que tenim d'ajudar aquest nen a participar en oportunitats i en activitats que li siguin significatives. M'explico? Per tant, a mi em fa veure que aquest és un element clau, i un element, diguéssim, per anar entenent. Per tant, nosaltres ens aproximem a l'aula, ens aproximem a l'educació de la canalla, dels nois i de noies que tinguem, des d'aquesta visió. Podran progressar, en la mesura que siguem capaços de crear i de facilitar, podria, una relació a partir de les oportunitats que a casa tenen una naturalesa i a l'escola en tenen una altra, que motivin, que facilitin la seva participació en activitats significatives. Per tant, tot això porta, canvia el focus. El focus no és l'alumne. Fixeu-vos, quan estigueu a l'aula i us porten un nen, una nena, doncs que aparentment té alguna dificultat, així, normalment preguntem què té. El problema ja no és què té, el problema és com l'ajudo. Perquè el que té no el defineix, i com l'ajudo crea les condicions. Per tant, el focus ens canvia, traslladem el focus de l'alumne al context. I per tant, i allò que esdevé crític, allò que esdevé la clau de tot èxit, és justament la participació a l'aula i a l'escola i aquest sentiment de pertinença que hem de voler per tots els fets. Només hi ha sentiment de pertinença, tu et sents pertinent en el teu grup de referència i la teva xarxa social, sempre que hi hagi dues condicions, que et sentis acceptat i que tinguis oportunitat de participar. Si no et sents valorat, si no et sents, diguéssim, un element, un membre actiu d'aquest grup, o evidentment, no hi ha res a fer. Per tant, tot es resumeix en intentar promoure la participació. Com us deia, l'Associació Americana, la AID, l'Associació Americana d'Escolaritat Integral i Desenvolupament, publica cada X anys una proposta per mirar d'entendre què, per mirar de saber què és el que hem d'entendre per discapacitat intel·lectual en un moment determinat. A partir de què? Dels avenços de la pedagogia, dels avenços de la psicologia, dels avenços de la legislació, de la medicina, etc, etc. Doncs, ara s'acaba de publicar la dotzena edició. Això s'ha publicat el 2021. Us puc dir, la Maria ho sap, i no sé si vosaltres també, de què, d'INCAT, que és l'organització que aquí a Catalunya vetlla pels drets de les persones amb discapacitat i la seva família, i és membre de Plena Inclusió, que fa el mateix a la resta de l'Estat, publicarà en els propers mesos, fa el fet que durant el mes de novembre se'n farà la presentació, el manual de l'Associació Americana traduït al català. I em sembla que es distribuirà, fins on jo sé, no sé si ho aportem, però d'una manera gratuïta. O sigui, estarà publicat el manual català. Llavors, la proposta, i això em sembla que és una cosa absolutament important, tant per l'acadèmia com per la pràctica professional i per les pròpies persones i les famílies. Què ens diu? Doncs bé, el que ens ve a dir és que el funcionament humà, el funcionament de les persones, què vol dir funcionament? El funcionament vol dir els resultats, vol dir allò que fem. tant allò que objectivament podem veure com aquelles coses que no se li tenen a veure amb els nostres sentiments, el nostre benestar emocional, etc. etc. Doncs el funcionament és vist des d'una perspectiva sistèmica. Una perspectiva sistèmica ens torna a portar al que abans dèiem del model ecològic. El model ecològic ens diu que el nostre comportament, que la nostra manera de funcionar està directament afectat per tres grans cercles. El microsistema, que és allò que tenim a la família o a l'escola, allò més pròxim. Uns altres nivells, que serien la comunitat, és a dir, el mesosistema, però no cal ara que entrem en això, i uns altres nivells que tenen a veure amb les polítiques, amb la cultura, etc. etc. Per tant, el funcionament de l'individu no s'esgota amb el que podeu veure a casa o el que podeu veure a l'escola, sinó que té sentit, quan l'entenem i la comprenem, tant amb les possibilitats com les seves limitacions, posades en un context determinat, en una situació de comunitat, i també des del punt de vista de la cultura i la legislació. Ho entendreu perfectament. Vull dir, amb una persona de la vostra edat, és evident que les polítiques us afecten. Us afecta el que us passa cada dia a casa, o amb els vostres amics, o amb les vostres parelles, etc. etc. Us afecta el que passa al barri i a la comunitat, però us afecta també la legislació. Que hi hagi una legislació que protegeixi el treball o que faciliti l'adquisició d'una vivenda, evidentment que té. Per exemple, per joves, evidentment que té una implicació en el vostre funcionament diari. Per tant, entenem el funcionament de l'individu des d'una perspectiva sistèmica. Sistèmica vol dir que ens afecten les relacions que nosaltres i les interaccions que nosaltres i totes les persones tenim en el segle més petit de les nostres relacions, en un segle més ampli de la comunitat i en un cercle més ampli de la cultura, de la societat, de la legislació i de les polítiques. Bé, doncs, l'exemple que ens posa aquí el quadre que ens proposa l'Associació Americana, m'agradaria només remarcar breument dues o tres cosetes. Primer de tot, en el funcionament la nostra manera de funcionar, de l'individu, i en aquest cas de la discapacitat, preval una visió i una comprensió multidimensional. És a dir, fixeu-vos-hi bé, normalment quan parlem a vegades de persones amb discapacitat, només valorem el de dalt, només valorem el funcionament intel·lectual. I aquí teniu una gran contradicció. Ho dic també perquè pensem críticament sobre les coses. Què passa quan vosaltres esteu en una aula? Quina informació us donen de l'individu? Normalment un test. Normalment fan els diagnòstics, s'orienten a partir d'explorar el funcionament intel·lectual. I us donen un quotient intel·lectual. A poc a poc s'ha anat també posant de relleu la conducta adaptativa. Però fixeu-vos-hi bé com d'equivocats tradicionalment i al llarg de molts anys hem estat, i quina visió tan pobra ens dona de les diferències individuals i de les persones quan només et fixes en un paràmetre, quan només et fixes en la capacitat intel·lectual, quan normalment en el conjunt de la comprensió de la persona, evidentment que la capacitat intel·lectual ho és important, però són les habilitats adaptatives, però és també tot allò que té a veure amb la salut, tot allò que té a veure, és a dir, és crític, absolutament important per entendre una persona amb discapacitat, les oportunitats que té per a la seva participació i les variables que es donen en el context. Per tant, això és el que m'interessaria posar de relleu. Però una altra, és a dir, aquesta visió multidimensional de la persona, no limitada exclusivament a les característiques i de la seva capacitat intel·lectual. Sent això important, no és el més important de la proposta que ens fa de la comprensió de la societat. Mireu, és un quadre que hauríem de mirar una miqueta, fixar-nos aquí. Els resultats del funcionament humà. Què vol dir? Si aprenc, si no aprenc, si sóc feliç, és a dir, en totes les meves, si estic bé, els resultats del funcionament, fixeu-vos-hi bé, no s'expliquen per les característiques de l'individu. És a dir, les característiques de l'individu, les seves dimensions, el seu funcionament intel·lectual, no explica el seu rendiment a la classe. La conducta adaptativa, els trastorns de comportament, tampoc per si sols, ni la salut, és a dir, cap d'aquestes dimensions esgoten per si soles, ni en conjunt, l'explicació del funcionament de l'individu. Què és el que ho explica? El suport que puguin rebre. Vosaltres sou capaços de, d'alguna manera, gestionar, canviar els components individuals, és a dir, els factors que estan presents en un individu? No. Però si volem tenir i millorar els seus resultats, que és l'aprenentatge, que és el desenvolupament, que és la seva felicitat, que és la seva qualitat de vida, sí que podem fer gestionant els suports. Aquest és el gran missatge, aquesta és la gran visió que ens dona l'Associació Americana de Comprensió. És a dir, les variables, o sigui, la felicitat de l'individu, per dir-ho d'alguna manera, el seu sentiment de benestar, el seu progrés, el seu aprenentatge, no s'expliquen a partir de les característiques individuals. Tant si té un retard gran com si té petit, tant si té unes habilitats adaptatives, o bé tant si té una salut com una altra, sinó com aquestes característiques estan modulades pels suports que nosaltres els hi puguem donar en tots els contextos de desenvolupament, sigui a casa, sigui a l'escola, sigui a la comunitat. Per tant, allò que és crític pel promoure el progrés dels individus, progrés de totes les persones, és els suports que nosaltres els hi puguem facilitar. Per tant, avançant una miqueta més, anava a dir, veiem com l'atenció a les diferències individuals, l'atenció a les diferències individuals ens porta a pensar com gestionem els suports. I aquesta és la feina de tot mestre, i aquesta és la feina de tots els que estiguem a l'aula. Direu, això em diu, el paradigma de suports, clar, es basa en dues grans premisses. La primera premissa és que la diferència més gran entre una persona amb discapacitat intel·lectual, discapacitat a la que vulgueu, i la població en general, és que la persona amb discapacitat intel·lectual necessita diferents tipus i intensitats de suport. La diferència entre una persona que en podríem dir de funcionament normatiu i una persona que té dificultats és que aquesta persona necessita un suport que normalment l'altra no la té. Però bueno, això en qualsevol cas de nosaltres. Jo, per llegir, necessito unes ulleres. I per sentir, cada vegada més necessitaré un aparell perquè em faig gran i sordejo. Així és. Doncs no són tant les que... Si jo puc tenir aquests suports, en aquest cas tecnològics, o una persona que em guiï, o una persona de Johnson, vol dir que la diferència d'una persona que una persona amb un determinat problema i una altra, no és ella, sinó que necessita uns suports per poder funcionar en el seu dia a dia, per aprendre, per disfrutar, per jugar, per créixer amb tothom. I la segona és que els suports alleugeren l'impacte de la discapacitat a l'individu. Per tant, en què ens hem de fixar? En què ens hem de fixar? Pues, fonamentalment, el que haurem d'anar creant, i aquest és el gran avantatge de les societats desenvolupades, és justament crear xarxes i sistemes de suport que d'una manera institucional i d'una manera organitzada faciliten. I clar, quan parlem de sistema de suports, torno d'abans. Aquests sistemes de suports tenen diversos nivells. Des de les polítiques, la llei de dependència, Podem tenir una llei de dependència molt, molt, molt positiva. Si no hi ha les macropolítiques i del finançament, l'hem cagat. Perquè tenim una norma que no actua. I jo tinc una mare, o tens tu el que sigui, que necessita un pare, que necessita uns determinats suports per estar a casa, per la seva autonomia, si no les tens res. Per tant, aquests sistemes de suports han de poder proveure's a nivell dels macros polítiques, finançament, de la pròpia comunitat i dels centres de vida. Per tant, aquesta visió és el que hem d'anar assegurant perquè els sistemes de suports siguin eficaços. Breument, clar, els sistemes de suport tenen uns elements claus. Els teniu aquí, no m'hi vull entretenir gaire, però el més important és que siguin, perquè, i torno una miqueta a la visió, quan pensem en aquestes coses, potser podem dir, tot això és teoria, tot això, d'acord, sí i no, però molts dels suports que vosaltres doneu a la canalla els decidiu vosaltres, els diu el mestre. El mestre decideix i té en compte els interessos, té en compte i el que ens diu la literatura, el que ens diu la recerca, el que ens diuen les propostes és de que els sistemes de suport, si tenen sentit, és perquè haurien de basar-se en la seva autonomia personal i la seva capacitat d'elecció. I tu em diràs, no, a l'escola decideixo jo què és el que li convé. És una opció, però n'hi poden haver també d'altres. Per tant, un component de tot sistema de suport per ser eficaç és que respecti l'elecció i l'autonomia personal. Ens diuen també les propostes que han de ser inclusius. S'entén per inclusius que estan adreçats a totes les persones. O sigui, assimilar que només necessiten suport les persones amb discapacitat o problemes és un error. Tots necessitem suports o els podem necessitar en un moment o altre. Per tant, una característica del suport és que ha de ser inclusiu, és que inclouen a totes les persones i les inclouen en els entorns en què són naturals per a elles. Per tant, el tema aquest de la inclusió guanya aquí també una nova perspectiva. I després ens parla també de que hi ha suports més genèrics i suports més especialitzats. Entenent per genèrics aquells que s'apliquen, que impliquen, diguéssim, estratègies de suport per a tota la població i aquells que van més adreçats a unes persones entretenides. Veiem, una paraula només, perquè m'estic potser doncs allargant una miqueta massa, sobre el pla de suports individual. Clar, tot això del pla de suports, com us deia abans, que són bàsics, que són crítics, per promoure el desenvolupament i millorar el funcionament dels individus, normalment s'acaba concretant amb un pla de suport personal. A les escoles heu sentit a parlar, i mentre us heu format a magisteri i així, del, no, com en dieu, PI o PDI, fa molts anys PDI, però de desenvolupament individual, últimament PI, pla individualitzat. Jo en soc tremendament, segons com, i a la visió tradicional, tremendament crítics, serveixen poc perquè, a més, estan, diguéssim, estan viciats d'entrada. O sigui, és el pla que fa el mestre per l'alumne, sí o no? Nosaltres sabem quins són els objectius del currículum, nosaltres sabem què és el que anem, nosaltres li fem. I aquí el que ens diuen és de què? El pla, tot pla de suport ha de tenir aquestes quatre característiques que no podrem entretenir-nos gaire. És la persona és la propietària del plan. El plan no és del mestre, ni del professional. El pla s'ha de basar en els interessos de l'individu, no els teus interessos. Evidentment que és el vostre art d'intentar. I aquesta és una paradoxa i en podríem dir un dilema que hauríem de poder discutir en calma. però vull dir, no necessàriament nosaltres hem de ser els únics intèrprets dels interessos de l'individu de cara a promoure el seu desenvolupament. I aquí tenim també doncs, una feina a fer. El pla es basa en els objectius personals i en les seves necessitats de suport. I el pla també, ha de poder ser amical, de discussió amb el propi nen, amb el propi infant, amb el propi jove, de cara a poder-se revisar i qualificar. Per tant, en definitiva, el paradigma de suports, aquest principi que està a la base de poder facilitar la participació i l'aprenentatge a l'aula es concretarà en el pla de suport individual. I aquest pla de suport individual ha de tenir aquestes característiques perquè pugui ser eficaç. Bé, ens queda l'altre punt, l'entorn, el context. Com dèiem abans, el focus s'ha passat de les característiques de l'individu a les característiques dels dèficits de l'individu a les característiques de l'entorn. El context, com dèiem abans, és el lloc on es produeix la interacció. I aquesta interacció que està en la relació i en la participació del nen i en les activitats del dia a dia, del dia a dia a classe. Llavors, des d'aquest punt de vista, si la mare dels ous està justament amb el tor, la nostra capacitat ha d'estar adreçada a enriquir les possibilitats i les capacitats de prova i tor perquè promoguin d'una manera visible, d'una manera eficaç, la participació de tots els alumnes. Llavors, per tant, és en aquest sentit que també tingueu una visió més enllà. El context està més enllà de l'entorn immediat, perquè, com us deia abans, implica també la comunitat o implica també els macrosistemes de la legislació, de les polítiques, etcètera, etcètera. Per tant, quan parlem de context, no és només l'entorn més immediat, sinó que entenem aquest entorn que està també alhora condicionat per la cultura, per l'economia, per la legislació i per les característiques de la pròpia comunitat. Llavors, clar, quins són els dos entorns absolutament crítics per al desenvolupament? L'escola i la família. Per tant, anem ara a dedicar uns moments a com podem anar ajudant a construir un context ric, un context que promogui el desenvolupament i la participació a l'escola i a la família.
Això ho resumirem ràpid. Sí, em deixava de que tot el que hem estat comentant tindrà realment un efecte en les nostres pràctiques i en el desenvolupament si allò que fem està basat en les evidències disponibles. Ja fa massa temps que en l'àmbit de l'educació toquem d'orella, d'oïda vull dir. Ja fa massa temps que moltes coses, per exemple, amb l'escriure, o mil coses, o amb els trastorns de conducta, amb mil de les qüestions que ens trobem en el dia a dia, per què fem A i no fem B? Pues normalment perquè ho hem après així, perquè ens han dit que sigui així. A mi em fa la feta que la disciplina que hauríem d'anar adoptant tots plegats, de regir les nostres pràctiques, de modular les nostres pràctiques, a partir de les evidències disponibles, ens ajudarà a no equivocar-nos. I aquesta també és una característica i una exigència del treball ben fet. Bé, dèiem... Bé, jo penso que porteu els 4 anys que heu fet de grau sentint parlar molt d'inclusió. Haureu tingut també moltes oportunitats que heu vist a les vostres escoles, que heu fet pràctiques, en què del dicho al hecho hay un gran trecho.
una cosa el que us expliquen, l'altra el que veieu a les escoles, i potser a vegades heu tingut la sensació de que això no va, de que això no funciona, de que això està molt bé, però que la realitat, probablement les coses no siguin així. Jo només us puc dir que la capacitat que nosaltres tinguem d'entendre bé de què va aquesta guerra, és a dir, quins són els elements claus per entendre els aspectes bàsics que contribueixen a crear una escola inclusiva, segurament ens aniran donant pistes per anar canviant les nostres pràctiques. I en definitiva, sent fidels en el que fins ara en deia, guardeu al cap aquesta definició, almenys al meu entendre, senzilla, i que alineada amb el que fins ara, o congruent amb el que fins ara hem anat perfilant. Entenem per inclusió aquest procés de progressiva eliminació, o almenys atenuació, de les barreres que alguns alumnes es troben per ser acceptats, valorats i en les escoles que pugui ser la seva participació. Inclusió és participació. Participació és conèixer. Quines limitacions en el dia a dia molts alumnes, sigui per condicions de raça, sigui per condicions de religió, sigui per condicions, raça vull dir, de cultures minoritàries, migració, però també aspectes que tenen a veure amb les capacitats, quines limitacions es troben aquests individus per sentir-se acceptats, per sentir-se valorats i, en definitiva, per poder participar. Per tant, del que es tracta és, la inclusió se centra en la presència, en promoure la presència, la participació i, a partir de la participació, l'èxit en tots els alumnes. Per tant, la nostra responsabilitat, i aquesta sí que és la nostra responsabilitat, crear condicions, crear oportunitats per tal de que tots els alumnes participin. També tinguem present una altra història, Estem massa acostumats, o massa empesos, a entendre que això de la inclusió és per la canalla amb problemes. Hem estat educats així. Ah, inclusió, els discapacitats, aquell, l'altre, les persones, els nanos, els migrants. No. Quan parlem d'inclusió hem d'estar pensant en tots els alumnes. En tots. I evidentment en tots hi ha les diferències individuals. És a dir, fonamentalment l'inclusió implica tots els alumnes. Evidentment que aquells que estan en risc tenen un paper important. Però no avançarem mentre no pensem d'escola inclusiva en una escola que té i de tots els alumnes. Tedesco ja fa una colla d'anys ens obsequiava amb aquest pensament que jo de tant en tant faig present en moments o xerrades com aquesta, no? L'objectiu de viure junts constitueix un objectiu d'aprenentatge i un objectiu de política educativa. Sí, per què tanta història de la inclusió? Perquè el que volem són societats, com deia la primera frase que us he posat del Consell d'Europa, societats on regna l'equitat, on tothom rep d'acord amb el que necessita. Doncs en aquest sentit, l'objectiu de crear societats inclusives, evidentment que és un objectiu també d'aprenentatge del dia a dia, però que va més enllà, es converteix també en un objectiu de política educativa, del macrosistema i del microsistema, com us deia. Aviam, què ens diu la recerca? La recerca, fonamentalment, ens ve a dir aquests 7 punts que segur treballareu al llarg del màster, però aquí els he posat una mica perquè els vegeu una mica també alineats amb el que venim a dir. Si el nostre objectiu és promoure una escola inclusiva, vol dir que nosaltres centrarem els esforços en la creació d'oportunitats on tots els alumnes puguin ser presents, participats, ser valorats i tenir èxit. Això costa. Abans us parlava al començament que necessitem estratègies i capacitats i competències com a mestres més exigents i més elaborades. Doncs bé, què ens diu la recerca que ens pot ajudar? Doncs la recerca, fins on he sigut capaç una miqueta de resumir, almenys aquests 7 canvis a l'aula us ajudaran a crear escoles més inclusives. Un, el més senzill, diguéssim, de formular, i a vegades més complex de fer, és tan... perquè no necessitem a vegades grans tecnologies. Jo a vegades he dit, i potser a vegades, no sé si sempre ben comprès, el problema de l'escola catalana i espanyola no són més recursos. I això no vull dir, mira, m'aplaudiran els polítics perquè no s'hauran de gastar calés amb més mestres. Evident que falten recursos sovint, però el millor recurs sou vosaltres. I les escoles no és tant en el nombre, sinó en la qualitat i en la funcionalitat de com aquests funcionen, de com aquests estan. Llavors, en aquest sentit, per què? Perquè les coses funcionen així, o almenys jo ho he vist. Quan a un mestre li porten un alumne que diuen, que abans se'n deien, bueno, encara també de dictamen, què sol respondre el mestre? Ah, no, jo no hi entenc, que vingui el mestre de suport, el mestre d'educació especial. Si jo desplaço el problema, perquè torno a dir, la inclusió és una qüestió del mestre de... Perquè si funcionem així, la inclusió, com us deia abans, no és una qüestió meva, és una qüestió d'aquest nen, de dictamen, i del mestre de suport, i espanyaran. Si no entenem que la inclusió, i que per tant afecta la concepció de la mateixa escola i de la mateixa educació, no avançarem. Per tant, per anar entenent aquestes qüestions, una de les pràctiques és trobar espais i temps per consensuar, per discutir amb el claustre. Què entenem? I pot discutir moltes coses, trobar espai i temps. No n'hi ha prou amb ara fer trobades i així, doncs, per discutir què farem a la tardor, a l'excursió o mil altres històries. Discutir i reflexionar dins de les escoles i consensuar què és el que entenem per inclusió i discutir totes aquestes coses que ara estem dient. La recerca ens diu que ens ajuda. Com? Sobretot, i això podríem parlar, i segurament les vostres professores en saben tant o més que jo, i tenen experiència, doncs en aquest sentit és ser capaços d'analitzar les pràctiques educatives individuals i de forma compartida. Quan tens un problema a l'aula amb un alumne, o com gestionar alguns espais d'aquests, desconfieu, la resposta no us vindrà de fora. No es vindrà de cap savi de Grècia, encara que us puguin ajudar. La resposta està en vosaltres. I la resposta, sobretot, està en la discussió i en l'anàlisi compartit dels mestres sobre allò que han obert. Avui, que és tan fàcil la gravació i totes aquestes històries dels vídeos i tot aquestes... Quan hi ha problemes a l'aula, quan hi ha situacions que jo no me n'en surto, graveu 10 minuts l'aula. O un quart. I mireu d'analitzar exactament què és el que passa. Tots els agents, tots els actors, què és el que fas tu, què és el que sents? D'aquesta anàlisi compartida, discussió conjunta, en sortiran les vies de canvi i de renovació que us portaran a avançar cap a una aula més inclusiva. No ho diu el Climent Giner, això? Repeteixo, hi ha evidències i literatura. Evidentment, un altre que hi ha prop, i no em voldria... allargar molt més amb això, diversificar les experiències. Se sent molt a parlar de DUA, de disseny universal per l'aprenentatge, està bé, però no només això, sinó que hem de ser capaços d'incorporar a l'aula les mesures multinivell, les mesures universals, les mesures addicionals i les mesures intensives. D'això en parlareu, però que sapigueu que això que està en el decret 150, 150/57, d'aquest que s'anomena de l'inclusió, allí s'anuncien aquestes mesures. Llavors, mirar de gestionar, sobretot les mesures universals, que són el 80% del que necessiten tots els alumnes, està en la base d'una escola inclusiva. Us ajudarà també, i tenim, per exemple, aquí a l'Autònoma, el David Duran, l'Ester Miquel, el David Duran, que ha fet molts treballs i molta recerca sobre lectura compartida, sobre tutoria entre iguals i de treball cooperatiu. Teniu aquí una font d'aprenentatge. Un altre absolutament necessari i que està en la base de la renovació, replantejar el paper dels especialistes, replantejar el paper del mestre de suport. Després m'hi referiré una miqueta més. Bé, el lideratge compartit, tot projecte d'escola, evidentment es basa també en un determinat estil de lideratge que ajuda a prendre decisions i que suma esforços en bé. Bé, sobre això podríem parlar més, però el que volia una miqueta és comentar-vos això. Bé, Ainscow, en un treball també recent de l'any 2020, avança algunes estratègies que em fa l'efecte que valdrà. Jo no m'hi entretindré ara perquè veig que ens queden 25 minuts. Sí, doncs aniré avançant, ho teniu aquí. El que sí, només perquè tingueu una mica, doncs, el suport a l'aula i a l'escola, com gestioneu el suport? Torno a dir, és necessari aquest canvi de focus del nen amb problemes, sobretot als entorns. I els entorns, aquest enfoc multinivell dels aprenentatges, de les mesures universals, de les addicionals i a les intensives, és, d'alguna manera, al meu entendre, em podríem dir l'objectiu de canvi a l'hora de planificar l'aula. Doncs això ens porta necessàriament a revisar el paper del mestre de suport, a revisar el paper dels especialistes. Si canvien els escenaris, han de canviar els actors. Si no canvien els actors, no avançarem. Doncs, des d'aquest punt de vista, Hoover i Patton ja fan uns anys, justament això, perquè l'escenari d'inclusió no té res, té poc a veure amb els escenaris tradicionals d'ensenyament, sigui en els centres d'educació especial, sigui a l'aula ordinària, aquesta més uniforme. Si canvien els escenaris, repeteixo, han de canviar els rols. I ens avancen algunes de les funcions del mestre de suport, que m'agradaria molt, segur que les podreu anar treballant al llarg una miqueta del màster, no? Però què és el que ens diu? Allò que feu, feu en base a dades. Observeu, preneu nota, avalueu les coses perquè es fan així si no es fan d'una altra manera i assageu noves fórmules. I amb això el mestre de suport ha de poder servir. Seguiu pràctiques basades en l'evidència, que estiguin contrastades, de fonts fidedignes, avalades empíricament, que ens avisen i ens alerten per on hem d'anar veient. Tradicionalment, el mestre de suport s'ha centrat molt a ajudar a diversificar. L'únic que us estic dient és que això és una part, és una d'aquestes funcions, però probablement ni la més important ni la més eficaç, que estarien més en com proveir suports també en l'àmbit emocional, com acompanyant el mestre. És a dir, la feina del mestre de suport, i en part bona, i en bona part potser la que vosaltres fareu, acompanyar el mestre per diversificar les oportunitats i les activitats d'aprenentatge. I això implica recollir dades, anàlisi sobre allò que no acaba d'anar bé i elaboració de propostes compartides que vagin trobant normalment i que vagin en base a l'evidència, trobar alternatives que puguin ajudar-vos a ser més eficaços i alhora també que us hi sentiríeu bé. Mireu, també, fixeu-vos, m'agrada aquesta reflexió de l'any, d'aquest any passat, de Nova Escòcia, al Regne Unit. Fixeu-vos que diu: la política d'educació inclusiva a Nova Escòcia s'ha ampliat per incloure un objectiu d'equitat. En el primer Consell del Consell d'Europa sortia aquesta paraula, aquest concepte d'equitat. Amb un enfocament no només als estudiants amb necessitats educatives especials, sinó a tots els estudiants, en particular aquells més sovint estan marginats pels sistemes escolars, perdó, canadens, del Regne Unit, canadens. I fixeu-vos què és el que ens diu. En aquesta reflexió, allò que entén que ens ha de motivar a pensar i analitzar els rols i les identitats dels professors tutors. Els rols i les identitats dels professors especialistes. Discutir a l'aula amb els vostres companys el que fan i per què ho fan i com ho podem coordinar és una base que segur que portarà conseqüències directes en la millora de més oportunitats per la millora de l'aula i més oportunitats per a la inclusió. Bé, anem un moment a les famílies i ho deixaríem aquí perquè em sembla... Ho volia parlar també dels centres d'educació especial, però no tindrà temps. Bé, el mateix que us dèiem, què m'agradaria una miqueta dir respecte del tema aquest de les famílies? Tornem abans. Dos grans contextos de desenvolupament: la família i l'escola. Cronològicament és així, quan anés va dir, fonamentalment és la família i després és l'escola. La família continua. Els mestres canvien, les escoles poden canviar. La família, d'alguna manera... Per tant, l'assumpció d'aquest model ecològic i sistèmic ens porta a dir o treballem amb la família o estem perdent oportunitats. I què passa? Tots els mestres, jo vaig començar a treballar en aquest camp l'any 71. Sempre els mestres i les escoles han dit que treballen amb els pares. Tothom diu que treballa amb els, que treballa amb els pares i que els pares, i que els pares són molt importants. Quina és la realitat? Que normalment això és un valor retòric, té un valor declaratiu, ho diem, però els pares no ens els prenem en sèrio. No comptem amb ells, parlo en general. Diem, és allò, todo para los padres, pero sin los padres. Sí, no acabem de crear realment vincles de col·laboració, doncs, amb les pròpies famílies. No? I si tornem a dir que la família és un entorn clau en el desenvolupament, vol dir que o comptem o perdem oportunitats, no? O sigui, l'interès del professor ha estat sempre una constant, però la realitat és que ens mostra serioses dificultats del professorat en establir relacions confiades amb les famílies i, en definitiva, comptar amb ells. Una de les coses que hauríem de fer és començar a aprendre i a valorar les fortaleses de les famílies. Les famílies de moltes coses en saben més que nosaltres. Tenen unes fortaleses que desconeixem. O sigui, jo, a mi, em cansava abans i em continuo cansant, quan a vegades, sense parlar d'alguna altra, família desestructurada. Què estem dient? Famílies... És a dir, sembla que d'alguna manera ventilem una quantitat de coses amb una colla de qualificatius, a vegades ratllant el menyspreu, quan de la missa no sabem la meitat. És evident que hi ha famílies amb molts mals de cap, amb moltes necessitats de suport. És evident que moltes famílies ens poden arribar a amargar la vida com nosaltres els hi amarguem. Però una manera de començar a treballar amb les famílies és intentar valorar les seves fortaleses. Des de la conciliació familiar que fan, des dels treballs de cuidar el seu fill, del treball que han de fer moltes vegades per viure, per gestionar-se, per venir. I Hi ha moltes famílies que, tenen, que ens poden ensenyar moltes coses si comencem a parlar. Mai, mai construirem res des de la ignorància i, per suposat, el menyspreu. Només construirem a partir que valorem. Per això ens passa en tot. En les relacions humanes, amb els nostres companys d'escola, només construirem si aprenem a valorar. Per tant, en aquest sentit, les famílies posseixen fortaleses que ben segurs posseixen no tenir. Per tant, aprenguem a valorar les fortaleses de les famílies. Una de les dificultats més importants i que necessita és com establim la comunicació amb les famílies. Una investigació de fa una colla d'anys, amb més de 500 famílies, se'ls va preguntar què valoreu vosaltres de la relació amb els professionals. I aquí teniu aquestes set components crítics d'una relació de qualitat amb els professionals. Segur que m'agradaria doncs ara comunicar-ho i parlar-ne una miqueta més. Però sí que us vinc a dir que hi ha en aquest sentit algunes proves estandarditzades en català que ajuden els claustres i en els equips, els CDIAPs i així, a analitzar la qualitat de la relació que mantenem amb les famílies. És una bona manera de començar a donar-nos de que potser podem fer alguna cosa més i replantejar-nos com establir nosaltres aquesta comunicació. I perquè una comunicació sigui de qualitat, hi ha d'haver respecte, hi ha d'haver compromís, hi ha d'haver un tracte d'igualtat, que no vol dir que siguin iguals els rols, però sí la responsabilitat d'establir-los. Que els pares ens sentin al seu costat i tot això basat en una relació de confiança. Això dona per molt. És a dir, a les escoles que es volen plantejar bé la relació amb les famílies, és bo que comencem a plantejar la qualitat de la nostra comunicació. Perquè tot plegat té sentit en la mesura que ajudant la família estem ajudant també a crear més oportunitats a l'entorn familiar de participació dels propis infants i, per tant, de promoure el seu progrés. Bé, jo penso que queden dos o tres, però ho deixaria així, perquè em sembla que m'ha esgotat tot l'esgotable. En síntesi, he intentat al llarg d'avui, amb el tema aquest de les diferències i l'educació, hem intentat una mica donar alguns elements que ens ajudessin a entendre la diversitat a partir d'aquesta concepció ecològica i sistèmica del desenvolupament que posa l'èmfasi no en les característiques sinó en les capacitats de suport i l'organització i la gestió del suport és les nostres responsabilitats com a mestres i per tant a l'escola i per tant ho hem intentat d'alguna manera descendir, baixar en el context escolar com podem gestionar els suports, alguns tipus de suports per promoure una aula més inclusiva i algunes reflexions també com podem ajudar les famílies per crear entorns més inclusius a partir de l'acceptació i de la valoració dels propis pares. Disculpeu que m'he allargat més del previst i ara el que decidiu comentar.
Veiem d'aquí una estona.
Gràcies als que heu participat i vosaltres per...